xarxa.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Un, dos, tres, un, dos i...
T'imagines una companyia de telecomunicacions tan àgil com en Jordi i tan flexible com la Carme de Ball a la Carta? Doncs deixa d'imaginar i comença a imaginar. Emagina és la nova companyia de telecomunicacions del grup Estabanell que et donarà el servei que vols.
Benvinguts a l'Afell Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Lluna.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica a les 7 llunes, i gràcies per acompanyar-nos en rigorós directe per aplicació del mòbil o el 107.4 de la freqüència modulada de Ràdio Silenci, la TDT, des d'on acudinenca de Sant Feliu de Codines, a Ràdio Caldes de Montbui, que avui us felicitem perquè veiem que ha tocat per allà la loteria, o per internet, on tant a la web de Ràdio Silenci com a ivox.com trobes tots els programes ja emesos en directe. Mentre ens escoltes, dirigeix-te al nostre grup del Facebook Les Set Llunes, programa de ràdio, on trobaràs tots els enllaços directes per poder-nos escoltar quan i on vulguis, i els nostres tripulants col·laboradors per fer-los les teves preguntes o sugerències de temes dels que vols que parlem pròximament. Amb aquesta música nadalenca que ens posa el nostre comandant Edgar Colomer, el nostre estimat tècnic de so, i aquesta veu que escolta Susana Nina, la bruixeta Set Llunes de la Garriga, comencem el programa d'avui. Saps que sóc a la teva disposició com a clarivident sensitiva, a la teva disposició per cursos i consultes de tarot, reiki i altres presencials telefòniques i online. Avui ens enlairem en el misteriós vol número 215, novè programa de la vuitena temporada i últim programa del 2015, especial de Nadal, on ens acompanyen els tripulants col·laboradors que esperem les teves preguntes al correu del programa radiosetllunes@gmail.com per poder-te contestar en directe o en pròxims programes. En primer lloc, avui ens acompanya la instructora de Feng Shui, Maria José Bonet, que ens explica com atraure les bones energies ara al Nadal i com fer bé la carta a ses majestats, els Reis Mags d'Orient. Després, la nostra sandava, Maria Àngels Novellón, ens parlarà de l'energia dels diners, si són espirituals o no, com atraure'ls, i abans que marxi li demanarem el missatge de Nadal, com cada any. I abans d'aterrar la nau, les prediccions pels horòscops de cada any nou, vaja, i els consells per fer la teva vida el més feliç possible, que aquest cop seran els rituals màgics per a aquestes festes nadalenques, així que vés buscant paper i llapis, que avui et farà falta. Si ets a punt i ens acompanyes en aquest màgic viatge, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil, la tele o la tablet, perquè ja comença les 7 llunes. Recorda, oient habitant d'aquesta nau, les allunes, que pots opinar, preguntar i dir-nos el que vulguis al correu electrònic del programa, que has d'escriure tot seguit i en lletres, radiosetllunes@gmail.com. O ens pots deixar també el teu missatge, pregunta o comentari al grup del Facebook Les Set Llunes, tot en lletres també, i enviar-nos una carta de les de tota la vida, com les que fareu ara per als Reis Mags, dins d'un sobre, dirigint-la al programa Les Set Llunes, als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys número 8, quio 10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi 08530. Esperem els teus missatges, només ens has de dir que ens escoltes. Fes alguna pregunta o recomanació perquè parlem de tu, el que vols escoltar. I així podem fer el programa més al teu gust, un vol a la carta, com dic sempre. Recordeu la nova secció de David Moler, que el tornarem a tenir ara al gener, d'experiències paranormals reals dels oients, on ens les expliqueu els mateixos protagonistes que les veu viure en primera persona, i necessitem que ens expliquis la teva. Si ens escrius, sigui pel que sigui, tot el que hem anat comentant, ni que siguin quatre ratlles, passaràs directament a formar part de la llista dels participants del pròxim sorteig màgic, on podràs guanyar diferents premis. Recorda, el nostre correu electrònic és radio7llunes@gmail.com. El grup del Facebook, Les 7 Llunes, on trobaràs a tots els tripulants col·laboradors del programa. Les novetats, al blog 7llunes.blogspot.com. I la web, 7llunes.com, tot junt i en lletres, 7llunes.com. Contactem ara amb Maria José Bonet Canet, terapeuta de salut psicoanímica i instructora i consultora de Feng Shui. Aquí podeu preguntar tot el que vulgueu tant al grup de les 7 llunes del Facebook, com us explicàvem ara, o al correu electrònic radio7llunes@gmail.com. I així ella et podrà respondre. Molt benvinguda a les 7 llunes, Maria José Bonet.
Buenas tardes, Susana y oyentes.
Muy buenas tardes en este último programa del 2015.
Vaya, vaya.
Yo ya estoy súper emocionada, ¿eh? Muy impaciente de que nos cuentes el tema de hoy, María José, así que iremos al grano. Nos anticipaste en tu anterior colaboración que nos hablarías de cómo hacer la carta a sus majestades los Reyes Magos y que así nos traigan lo que pedimos, ¿es así?
Así es. Hoy vamos a saber cómo pedir a los Reyes Magos desde la técnica de Feng Shui. Terminamos un año y la gran mayoría de personas nos obsesionamos en lo que hemos pedido, lo que hemos podido hacer u obtener este año y no lo hemos hecho. Nos enfadamos y buscamos rituales, ceremonias, consejos para el año que viene, lo que podamos obtener o hacer las cosas que cada principio de año deseamos. Todos los años hay que hacer rituales para obtener resultados y hay que ir paso a paso.
Que apunten todos los oyentes hoy lo que nos vas a contar y que vayan practicando. Que nos cuenten luego los cambios obtenidos, pues muchos siguiendo tus consejos ya estamos notando muchas mejorías. ¿Lo que nos contarás hoy son rituales tradicionales del Feng Shui?
Sí, así es. Los chinos tienen unas costumbres que aunque pasen los años no la pierden. Son muy fieles a sus costumbres y todos los años hacen los mismos rituales. Esto es lo que pasa en la mayoría de Occidente. Si vamos a la costumbre de Oriente, es muy diferente. En China es el segundo país como productor interno y es el país donde más millonarios hay en el mundo.
Anda, esto no lo sabía.
Sí. Después de 10 años trabajando en esta técnica de Feng Shui, os puedo decir que tienen unas similitudes en Occidente, más en concreto en las costumbres de España. Lo único que ahora están entrando en el mercado las costumbres de Norteamérica e Inglaterra con el Papá Noel y estas cosas. Después de haber hecho esta reflexión, voy a decir las similitudes que tienen los rituales de Oriente y de Occidente para Año Nuevo de China y de las Navidades de Occidente.
Genial, pues vamos con la primera similitud, si te parece.
Exacto. Como es Año Nuevo chino, ellos cuando es Año Nuevo chino, ellos limpian y ordenan y dejan sitio en la casa, todo con conciencia para recibir las cosas nuevas que les va a aportar el nuevo año animal. Es decir, Año Nuevo que al año que viene es en febrero, pero con la energía nueva. Después de haber entrado en el año nuevo, no hay que limpiar la casa después de que haya pasado, y así, es decir, no hay que limpiar la casa, por lo menos en un par de días, para así no quitar la energía nueva que ha entrado.
Vale, esta me la apunto, ¿eh? Yo me la temaré al pie de la letra.
Exacto, para no limpiar, ¿no? Con esa,
sí,
con
ese, esos par de días por lo menos.
Nosotros, los occidentales, y más los españoles, lo hacemos igual, aunque es para limpiar la casa para cuando vengan los familiares, la suegra o los padres, pues esté limpio. Aunque ahora se van al restaurante o se van de vacaciones y entonces la casa no se limpia a fondo como antiguamente. Y tengamos en cuenta que ellos lo hacen para recibir la energía del año nuevo y nosotros lo hacíamos para recibir la visita de la gente. la gente de la familia, me refiero.
Ajá. Creo que ahora limpiamos más, como se decía aquel dicho, ¿no? Limpias como para que lo vea la suegra, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Aquello lo que se ve y fuera. Entonces tendríamos que hacer la limpieza, que tengamos o no, aunque tengamos visitas o no, si queremos tener luego los primeros días de vacaciones de limpiar, ¿no? Esto que me quede claro para hacerlo bien.
Sí, así es, así es. Hay que limpiar para recibir el año nuevo, el 2016.
Con todas las energías limpias.
Exacto, y por lo menos dejar un par de días para que la energía se asiente en la casa.
Muy bien. Vamos con la segunda similitud.
Exacto. Los chinos honran mucho a las personas mayores. Para ellos, tener en la mesa estos días de Año Nuevo, o para nosotros en Occidente, en Navidad, es una bendición tener personas mayores en la mesa.
Uh-huh.
Y las personas mayores dan a través de dentro de un sobre el dinero a los más jóvenes de la familia, que aquí en Occidente es el aguinaldo de los padres o de los tíos, que lo dan a los hijastros,
a los pequeños
y todo. Y aquí ya un poco se ha quitado la costumbre, porque como para que los nenes jueguen más con los juguetes, pues el Papá Noel ha quitado el aguinaldo.
Sí,
pero
sí,
es una costumbre que antiguamente, hace 15 años, la teníamos aquí en Occidente.
Y creo que la crisis también ayuda un poco a perder algunas tradiciones, ¿eh?
Sí, sí, pero ellos lo tienen muy presente, ¿eh? Y ten en cuenta que es el país con más millonarios del mundo y las costumbres las hacen muy, muy, muy paso a paso y de año a año lo mismo.
Y las siguen siempre al pie de la letra.
Sí.
Pues entonces intentaremos mantener esta tradición, aunque solo pongamos unas moneditas, aunque haya crisis.
Exacto.
En el sobre rojo o para el aguinaldo.
Exacto.
Pasemos a la tercera similitud. ¿Cuál es?
Bueno, pues está la decoración. En estos días, en los días de Año Nuevo, los orientales, la casa la ponen totalmente en color rojo y oro, que para ellos los colores rojo simboliza la vitalidad y la felicidad, y el oro representa la riqueza y la prosperidad. La entrada de la casa, el salón, lo adornan con faroles rojos brillantes, que se ha convertido en el símbolo de la cultura china. Los faroles chinos tienen en todo tipo la forma y el tamaño, pues en grandes, pequeños, que para ellos representa su simbolismo y la entrada al Año Nuevo. Y estos farolillos se llaman la linterna roja, que es la tradición totalmente popular. Representa la vitalidad y la prosperidad, que es muy común verlas colgando todo el año en los barrios chinos. Vamos a un barrio chino y vemos farolillos rojos, pues ellos en Año Nuevo lo ponen y hay veces que lo dejan o lo quitan. Y nosotros, los occidentales, tenemos las bolas brillantes de Navidad, igual que ellos, las luces, las guirnaldas, el nacimiento, el árbol. Año a año ponemos y adornamos nuestra casa igual como ellos. Es que vamos, yo lo veo tan similitud todo.
Además que es fácil de hacerlo también.
Sí.
De alguna manera hacemos que brille nuestra casa con las luces, las guirnaldas, incluso las bolas, que sustituyen un poco esos globos chinos, como decías. Y el rojo y el oro también están siendo ya colores típicos de la Navidad. Así que ahora, sabiendo que son los colores de la prosperidad y de la buena suerte, los utilizaremos más, seguro.
Exacto.
Pues vamos con la cuarta similitud.
Bueno, la cuarta similitud es el árbol de Navidad. Para nosotros en Occidente, y más para el cristianismo, es la conexión entre el cielo y la tierra. Y ellos ponen en la entrada o dentro de casa árboles, que son estas miniaturas, de naranjas o de mandarinas, que ellos representan la abundancia y la prosperidad.
Muy interesante, muy curioso.
Sí.
¿Hay una quinta similitud entre nuestras Navidades y las de Oriente?
Sí, y es la que es el título de hoy, ¿no? Es los chinos dan las gracias a cada cosa que tienen, desde la más pequeña figurita a la más grande, como es su casa. Por ello, la gratitud para ellos es tan importante como una importancia capital. Y si venimos a Occidente, pues se ha perdido mucho esta costumbre.
Sí.
¿Y sabes quién daba las gracias antes de hacer el milagro?
Dime, dime.
Jesús.
Ah, pues verdad.
Jesús, ¿no? Y estos días es su nacimiento.
Sí.
Y Newton, siempre decía que cada acción corresponde siempre a su reacción. Uh-huh. Entonces, cuando más sincero y profundo es el agradecimiento, más vamos a recibir.
Muy bien.
Por ello, tenemos que dar las gracias de lo que deseamos para el año nuevo, uh-huh, cuando escribamos la carta a los Reyes Magos.
Uh-huh.
Es decir, queridos Reyes Magos, gracias por traerme el coche de la marca tal con el color blanco que os pedí. Gracias, gracias.
O sea, no pedir en la carta traerme un coche tal,
no,
sí,
no.
De la marca tal, color cual, sino dar las gracias como si ya lo hubiéramos recibido.
Exacto.
Y dándoles los detalles de nuestro deseo.
Así es. Otro ejemplo, por ejemplo, si deseas un abrigo de estos bonito, bueno, vamos a decir de piel de, sino queridos Reyes Magos, gracias por tener en mi armario el abrigo que os pedí, gracias, gracias.
Muy
entonces
bien.
Le das al universo la gratitud y el universo se encarga de traerlo.
Entonces, cuando tengamos nuestra carta lista para enviarla, ¿a quién se la entregamos? ¿En qué buzón de correos la echamos?
Pues al buzón, que es un poco a la carta al universo, y todo lo que se ha pedido hay que ponerlo en el árbol de Navidad.
Ah.
Se puede poner de recortes, que sí, se ha recortado en revistas, o se puede poner en tarjetas pidiendo, escribiendo lo que se ha pedido en la carta a los Reyes Magos.
Vale.
A los Reyes Magos. Es decir, gracias por recibir lo que se desea.
El coche, el abrigo, lo que sea.
El juguete.
Vale, entonces recortaremos imágenes de revistas, por ejemplo, de lo que queremos,
sí,
lo que pedimos a los Reyes Magos. Y además luego escribiremos la carta dando las gracias como si lo hubiéramos recibido. ¿Pero por qué colgamos esas imágenes en el árbol?
Porque el árbol, como he dicho antes, para nosotros representa la conexión entre
el cielo y la tierra.
Y la tierra. Lo que para ellos es el dragón, que es para el año nuevo, porque si te fijas siempre lo sacan a pasear, porque el dragón puede estar en el cielo y en la tierra,
vale,
para que les dé salud y prosperidad. Entonces el árbol ese es el árbol es donde para nosotros es la conexión del cielo para recibirlo. Y el árbol hay que ponerlo en la parte desde la puerta de entrada del comedor a la parte izquierda fondo. Si no se puede, porque hay veces que no se puede por la distribución, hay que ponerlo en la parte del enfrente de la entrada al comedor.
Vale, muy bien. O sea, al fondo, a la izquierda,
o
desde la puerta,
a la puerta
del comedor, miramos y al fondo a la izquierda. Y si no, enfrente, al lado de la puerta.
O si no se puede, pues en la entrada de casa. Pero lo más, el punto más de acupuntura es en la entrada del comedor a la izquierda, al fondo a la izquierda.
Muy bien. ¿Y cuando recogemos el árbol al término de las Navidades, qué hacemos con estas imágenes que hemos colgado en él?
Pues de esas imágenes o esas peticiones se ponen en un sobre,
sí,
puede ser blanco, puede ser rojo,
uh-huh,
o en una cajita dorada y la colocamos en la mesita de nuestra cama, al lado de la cama. Y el día 21 del año que viene, en equinoccio, se quema lo que se ha deseado en ese año. Y el día 22 o el 23, a más tardar, se hacen las nuevas peticiones para el año que vamos a entrar y se vuelven a poner en el árbol.
Muy bien, entonces lo tenemos que hacer el día 22 o el 23.
No es exactamente el cuando se puede hacer, aunque sí antes del Año Nuevo de Occidente,
vale,
es decir, antes del 1 de enero. Así le damos tiempo a los Reyes Magos a que nos traigan los regalos deseados.
Claro, que tengan 6 días por lo menos para comprarlos.
Sí, más todo el año.
Que luego ya están agotados y ya no encontrarán
ya
nada.
Ya no se puede.
Vale, y para ir terminando ya, ¿qué último consejo nos darías? ¿Un último ritual facilito para mejorar las energías en nuestras casas o conseguir abundancia y prosperidad? No sé, tú misma.
Para conseguir abundancia y prosperidad durante todo el año,
sí,
los chinos tienen una costumbre de poner en cada esquina de la casa frases con peticiones de prosperidad, buena salud, buenos holgorios y de recibir buenos trabajos, pero siempre en presente y dando las gracias como que ya lo tienes. La frase siempre es en presente, es decir, esta casa siempre está en abundancia, día a día tenemos mucha vitalidad, mucha salud, siempre en presente.
Vale.
Los cambios en Feng Shui empiezan con uno mismo. aunque más claro se tenga de lo que uno quiere y que se necesita más para conseguir las cosas. Entonces el Feng Shui trabaja al espacio y a las personas que habitan en ese espacio. Por eso en lo del presente y como que ya lo tenemos.
Vale,
se trabaja mucho en el inconsciente ahí.
Entonces tendremos que actuar como si lo que estamos pidiendo, tanto sea en el árbol como sean los reyes, ya está conseguido, ya lo tenemos.
Exacto.
Bien, pues lo dejamos aquí por hoy, por este año, ¿eh? Y que nuestros oyentes nos envíen sus dudas sobre el Feng Shui. Hay correo electrónico del programa radiosetyunes@gmail.com. Y recordemos también que podemos encontrarte en Facebook, como a todos nuestros colaboradores, en el programa de la Set Yunes. Como a todos nuestros colaboradores, como te decía. ¿Y dónde más podemos seguirte y ver tus geniales vídeos, que siempre recomiendo?
En www.fensuismeralda.com.
Muy bien, fensuismeralda.com. Allí lo tenemos todo. Muchísimas Exacto. gracias.
Felices
Te escuchamos
fiestas.
El año que viene, que será dentro de unos pocos días.
Exacto. A todos, felices fiestas a todos los oyentes, con mucha luz verde esmeralda para todos. Y hay que tener ilusión, aunque tengamos 30, 40 o 80 años, para escribir la carta a los Reyes Magos.
Hay que volver a ser niños y soñar.
Sí, sí. Aunque pidamos salud, pero hay que pedir.
Claro que sí, son los mejores días para hacerlo. Que pases unas mágicas y muy felices Navidades, María José.
A ti también y a los oyentes.
Gracias, hasta luego, hasta el año que viene.
Adiós.
Las 7 lunes. Amb Susana Setllunes.
Entrem a la sala secció anomenada Viure en la llum, on ens espera Maria Àngels Novellón. La nostra... Espera, que sempre parlo. Quan estic passant per la porta, llavors m'enganxo. No estic per tot alhora. La nostra Sandà és canal de llum, sanadora i orientadora en la nova consciència, amb diferents tècniques holístiques i de llum. Dóna classes de tot el que fa amb l'objectiu d'ajudar en qualsevol classe de malaltia. Benvinguda a la nau màgica, Sandà.
Hola a tothom. Hola. I bon vespre a tots els oients i tripulants de la nau.
Com estàs? Com es preparen aquests dies?
Doncs la veritat és que molt bé. I m'imagino que, com la majoria de gent, celebrant aquests dies per endavant amb les amistats, amb la gent de la feina, o familiars que no veurem en els dies més assenyalats. I com aquí diem, doncs de bòlit, fent els preparatius de les festes.
Ja ho crec, és veritat. Que abans les festes nadalenques eren molt més curtes i s'ajustaven als dies reals, i ara comencem un mes abans ja, eh?
Sí, recordo que els torrons es guardaven fins a la nit de vigília de Nadal.
I ara, com no t'espavilis a guardar-los, ja no en queden el dia de Nadal.
Fent cagar el tió fins a Reis, i que només es menjaven en aquests dies,
Considerats
sagrats, molt més que la vibració que se li dona ara. Més aviat que s'aprofiten per gaudir de festes afegides, gastar molts diners i agafar alguna turca amb els licors. Encara que també deu haver-hi gent que s'ajusta a la tradició, és clar.
Sí, no, ja no podem pas dir que no sigui així. Hi ha gent i gustos per tot. Bé, i què ens expliques avui, va? Que també estic impacient per saber-ho.
Sí. Per començar, m'agradaria fer un incís de la darrera trobada, la nau, on vares parlar dels diners.
Sí.
Imagino que els oients ho recordaran, en si els diners són o no espirituals. I que, per cert, em va agradar molt la teva exposició, perquè vares fer una sèrie de qüestions que són ben certes.
Moltes gràcies. Va ser una mena de monòleg de pensament sobre els diners. Què passa quan en tenim, què passa quan no en tenim. Parlava justament d'això, de divagacions sobre si els diners són o no espirituals. Què n'opines tu?
Sí, és que recordo que en aquell moment em va venir al cap coses que s'hi poden afegir.
Moltes, segur que moltes. A més, com que en aquell programa també anàvem, com sempre, amb presses, i ja a vegades no acabes de dir tot el que portaves pensat i tal. Doncs tu mateixa, Sandra, explica'ns els nous punts de vista que has trobat tu.
Doncs sobre la qüestió de si són o no espirituals els diners, contesto que no, donat que són pura matèria i el món espiritual és tot el que és invisible als nostres ulls, en principi. Però també se'ls considera una energia més, i que aquesta energia ens serveix per obtenir les coses que ens són necessàries per viure. És comparable a la sang de la nostra societat, com la sang del cos, que si no flueix, ens posem malalts. I els diners, doncs, si no en tenim, també emmalaltim de moltes maneres. És a dir, que segons com emparem la qüestió dels diners, fluïm i flueixen d'una manera o altra en la nostra vida. I és aquí on cobren relació amb el món espiritual.
Molt interessant, Sandra, perquè veig que vas al gra de la pregunta i de ben segur que ens ho aclariràs.
Sí, això sí o no.
Segur.
Això és el que intento, no? Perquè s'ha de tenir en compte a l'hora de produir-los. Llavors, evidentment, no, si no hi ha fluïdesa en ells, s'originen bloquejos. Així doncs, la clau en què hem d'emparar els diners com la matèria necessària per obtenir coses del tot necessàries per viure. Si ens sabem ajustar a aquesta mida, desapareixen els bloquejos, així de senzill. Perquè si gastem en coses que creiem necessàries perquè la nostra personalitat les creu importants quan no ho són, s'originen bloquejos. I si només tenim feina per atesorar-los, doncs passa el mateix.
Quan dius bloquejos, a què et refereixes ben bé?
Ui, a moltíssimes situacions que s'esdevindran en el nostre camí, com la pobresa, la depressió, la desesperació, l'autoestima pel terra, amb el sentiment de no ser capaç de tirar endavant, mals entesos amb qui et mira d'ajudar com amics i familiars, etc. Tot això és el que considerem bloquejos.
Però ara, per exemple, és un moment molt difícil per trobar feina.
Sí, però tot i així hi ha molta gent que la troba.
Sí.
I això sí que va lligat amb el món espiritual. Mira, m'explico i repeteixo.
Sí. És que diuen clar.
Sí. És molt important en aquest moment de canvi planetari sortir del pensament de tercera dimensió, com que si no tinc diners no soc ningú i no puc fer res, i passar a cinquena dimensió amb el pensament de que avui tinc per menjar, me'n surto d'un parell de coses i demà n'estic segur que podré afrontar-ne una altra, perquè tot té solució i això és només un mal moment que ve donat per alguna cosa. O sigui, que primer de tot s'ha de fer el canvi i comprendre que tot el que ens passa és per alguna cosa. I fent i sentint aquest raonament ja haurem donat un pas endavant per començar a desbloquejar tot allò que és tan espès i que on no sembla haver-hi solució.
Estic pensant que té una mica de relació amb el que estàvem parlant abans de la Maria José. Entre els programes ens passa que d'una manera o una altra acabem lligant tots els temes.
Sí.
Però és una mica això, no? El pensar en el present i no pensar no puc, no tinc, sinó clar, ho tindré, ho aconseguiré i tenir aquesta
són
mena...
Són secrets de l'univers.
Entenem, doncs, que la gent que només viuen preocupats pel tema dels diners són els que ho tenen més difícil, vols dir això, no?
Sí, perquè aquesta preocupació constant deté la fluïdesa. I també hi ha altres coses relacionades amb el món espiritual, com per exemple el karma. Mira, posaré un exemple.
Un pescador... Jo és que m'estic trobant... Ara poses l'exemple, perdona'm que et talli. Però és que jo m'estic trobant superreflectida, perquè totes les temporades que he tingut, ui, que no puc, ui, que no tinc diners, ui, que no podrem pagar, ui, que no... És que és pitjor, perquè
vas
encara...
malament, sí.
Primer que tu estàs malament per dintre i que ja no veus regla. I segon que els diners no arriben. En canvi, quan comences a dir, bueno, va, confiem, que hem passat el mes, el següent també el passes, el tercer també, i al final tot parrotllant.
Un mateix...
I no s'està patint.
Sí, un mateix ho bloqueja. Som els directors de les nostres vides.
Sí. Cada cop més clar, cada cop fent el programa aquests 8 anys que portem ja, cada cop ho comprovo més que és
clar,
així.
Sí.
Ja, en quin exemple ens volies posar?
Doncs el d'un pescador i el seu grumet que decideixen sortir a la mar, doncs perquè el patró està convençut de tornar amb les seves anses ben plenes i pensant en que farà molts diners. En canvi, el mar està massa mogut com per fer la sortida, però ell decideix sortir i obliga el noi que l'ajuda. Surten a pescar, el temps empitjora, i passa el pitjor, que se'ls tomba el vaixell i la bravura del mar se'ls empassa. Com creieu que està relacionat això amb el món espiritual?
No sé, però estem ben intrigats amb aquesta història, pobres mariners.
Doncs si us poseu en el lloc del patró, en veure que van a morir i amb el pes de la culpa al damunt, si el seu últim pensament, que és el seu últim decret, és mai més faré res per diners, llavors, en la seva propera encarnació, no sap fer diners. I això és només un exemple per explicar les diferències entre rics i pobres, que evidentment són originades per incomptables motius.
Amb aquest exemple podem fer anar la imaginació per comprendre moltes altres coses, relacionades amb la fam en el planeta, per exemple.
Sí, però ull, perquè des de l'altre costat triem i dictem tot el que ens passa aquí a la Terra, sempre per l'emprenentatge evolutiu i personal. Per això els diners estan estretament relacionats amb el món espiritual. I quan deixem que els diners no siguin el principal motiu de preocupació en la nostra vida, llavors s'origina la fluïdesa, perquè ets una persona íntegra, desperta, que sap que està aprenent per algun fi, i és quan un no es desespera, perquè tot i tenint el just per viure, sap que quan s'ha d'afrontar alguna cosa apareixen les solucions com més feina o més oportunitats.
I té tota la coherència el que ens estàs explicant, eh?
Sí que la té. I considero que és la clau, perquè també l'experiència m'ho demostra. O sigui que més que una explicació us ho apropo com una revelació.
Moltíssimes gràcies, Jo estic segura que la gent que necessita d'aquest consell, que era el que estava pensant, ara per això m'he quedat en blanc, l'escoltarà i ho portarà en la pràctica, i de ben segur que la vida els donarà un tomb, perquè crec que ens ha quedat tot ben clar, i que, com dèiem, ens estan lligant tots els temes a lo mateix.
Sí, aquest és el meu desig, perquè en aquests dies moltes famílies estan tirant la casa per la finestra. S'entén,
sí,
oi?
Sí, sí.
Quan per gaudir d'aquests dies s'estan gastant molts diners que són llançats per al consumisme en el que estem adaptats i altres atrapats. I el proper mes de gener es faran presents tota mena de bloquejos o dificultats, com ja hem anomenat.
Ben cert, i són moltes les butxaques que els hi costa arribar a final de mes ara.
Sí, és així. Massa acostumats en general a ser superficials i amb el sentiment del que s'ha de quedar bé, ull, perquè això és una trampa en la que molta gent hi cau. I que en més o menys mida cap ens hi escapem.
Sí, el materialisme avui, la tele, tot fa molt, Fa molt per aquests temes, si és així, tant. I ara que ens has aclarit que els diners no són espirituals, però com que els hem d'emparar com una energia més per poder gaudir-ne i produir-ne. Com cada any estem esperant el missatge de Nadal, el tens per aquí?
Sí, ja saps que m'agrada contribuir amb unes paraules aquests dies.
La nostra presidenta de la nau que ens fa el missatge.
Sí, de tant maneres diverses en tot el planeta,
Molt bé. Doncs t'escoltem, Maria Àngel, si ho tens aquí a punt.
Sí, però com que hi ha molta gent a la nostra comunitat, com sempre, l'adreçarem en castellà perquè tothom l'entengui.
Perfecte, molt bé.
Bien amada familia de luz, llamada humanidad, es preciso no olvidar el porqué de estos sagrados días en que 2000 años atrás la Madre Tierra albergó al último avatar. En una fría noche de invierno, aquel 25 de diciembre, de la manera más sencilla y humilde, nació el niño Jesús, arropado por sus progenitores, María y José, que solo hallaron un pesebre para poder alumbrar al Hijo del Padre Celestial. En un lecho entre paja y el calor de una mula y un burro, así nació el avatar de todos los tiempos, para venir a enseñar el amor. Así eligió nacer la más pura energía que ha habitado nuestro planeta, con todo el significado que ello conlleva y que muchos parecen olvidar. No fue así porque sí. Aún hoy es una enseñanza en el modo de proceder, un ejemplo que contiene la clave de cómo nos debemos conducir. Es así que perdura en el tiempo y ahora, observando desde otra dimensión, pues desde milenios han acudido al planeta otros avatares acercando enseñanzas a modo de guía para la humanidad. Hace 2000 años que vino el Maestro Jesús a enseñarnos el amor, y creo que no habrá otro, puesto que los mismos hermanos humanos le trataron de la peor de las formas, dejando, después de tan largo tiempo, un decreto por cumplir. Amense los unos a los otros, como yo les he amado. Cuando la humanidad al completo comprenda esta lección, la sienta en su interior y en ella se desenvuelva, será cuando desaparecerá y cesarán el hambre y la guerra, produciéndose la ascensión planetaria al más alto nivel del amor, el que no condiciona, en el humano y en nuestra Madre Tierra, como organismo vivo y al que debemos cuidar para poder cumplir todos juntos con este nuestro cometido. Desde mi corazón y máximo deseo de ver este cumplimiento nacido, les deseo que pasen una feliz Navidad, donde el amor sea la luz que envuelva a su hogar, y así seguir en el próximo año 2016 como el inicio en un nuevo camino lleno de amor, salud y felicidad para el ser humano y para todo el planeta, con nuestros otros hermanos y recursos incluidos. Amo la humanidad, al amor y a la felicidad.
Que bonic, Maria Àngels.
Sí.
Molt profund, de veritat. Jo em quedo amb el missatge de que mantinguem l'esperit nadalenc tot l'any, estimant-nos més tots, perquè aquest món vagi una miqueta millor i cada un que es tregui el seu missatge.
Sí, he de dir que el meu sentiment es veu engrandit per la llum del ser espiritual que m'acompanya. És a dir, que aquest missatge també és de la llum o del món espiritual amb qui comunico.
Moltíssimes gràcies de tot cor, gràcies a la llum i gràcies a tu, que sé que ets part d'aquesta llum mateixa.
Gràcies.
I així t'acomiadem, Maria Àngels Novellón, ja fins l'any que ve, fins l'any vinent. Sandà, la nostra estimadíssima Sandà.
Ai, gràcies.
I mentre si els oients tenen alguna pregunta, ens la volen enviar al correu electrònic, tot seguit i en lletres, ja ho sabeu, radiosallunes@gmail.com, jo te la faré arribar perquè et puguis respondre ja al gener. I si volen seguir-te, ja saben que ens troben a tots al Facebook, en el nostre grup de Set Llunes Programa Ràdio i algun més.
O al meu blog, tasunke.blogspot.com, o al meu correu electrònic 162ma@hotmail.com o a Facebook.
Molt bé, tasunke.blogspot.com.
Sí.
I si no, el Facebook és molt fàcil. Moltíssimes
sí,
gràcies.
Fàcil de trobar. Moltes gràcies a tots per escoltar. I avui recordaré aquest dit tan antic de la nostra terra que diu: el dia de Nadal, cada ovell al seu corral, i el dia de Sant Esteve, cadascú a casa seva. I aprofito també per endavant per felicitar a tots els Esteves. Bon Nadal i bona nit a tothom.
Igualment, moltíssimes gràcies a tu, fins l'any que ve, i que tinguis un màgic i molt bon Nadal.
Gràcies.
A tu.
Taures, crancs. Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Canviem, doncs, de sala a secció i pugem a dalt de tota la nau per explicar-vos les prediccions pel 2016 i cadascun dels horòscops de la roda zodiacal. En l'astrologia he estat mirant com anirà l'any en general i després més detingudament horòscop per horòscop el que haurem de tenir més en compte. Seguidament també us diré la carta de tarot que us acompanyarà aquest final d'any 2015 i que us porta les millors energies com a amulet per al 2016. D'entrada, dir-vos que el dia 25 de desembre tindrem lluna plena al signe de cranc. Doncs la lluna entra en la zona de cranc a les 6:27 i això farà que el dia de Nadal l'emotivitat, els sentiments, estiguin presents en tots els signes de l'horòscop. Serà un dia especialment emotiu en el que els canvis d'humor poden ser exagerats. I com que cranc psicomatitza tot a l'estómac, siguis del signe de l'horòscop que siguis, tots haurem de vigilar molt amb el que mengem, i més encara sent el dia que és de dinar en família que ens atipem tots, així que tenir-ho ben en compte. I que sigui lluna plena també ens marca en com fer els rituals màgics de cap d'any, però això ja ho explicarem ara de 15 minutets abans d'acabar aquest últim programa d'any. De moment veiem què diu l'astrologia i el tarot començant pel primer signe de la ràdio zodiacal. Àries. Viuràs un final i començament d'any amb encara reptes a superar, amb objectius a punt de complir-se i que ho faran cap a la primavera al més tardar. En l'amor hi ha una posició molt bona de Venus a la teva zona astrològica, així que t'espera un any 2016 amb molta sort per trobar parella o per unir molt forts els llaços amb la teva mitja taronja. Especialment hi haurà un embaràs que canviarà els pròxims 12 mesos a tu i els del teu voltant. En el tema de diners, Àries, sí que prediuen els astres que hauràs de treballar molt per aconseguir-los, però també deixen veure que rebràs els diners que fa tant de temps que vas deixar i que ja no pensaves recuperar. Inversions a mitjans d'any faran créixer les teves comptes bancàries i també estigues al cas de les oportunitats professionals que t'arribaran aquest 2016. La salut ve reforçada tot l'any nou pels Àries amb el planeta de Mart. Això indica que tindreu força física, força mental i que qualsevol problema de salut es podrà solucionar fàcilment. I l'esport és una de les zones més positives en el vostre signe, així que els esportistes Àries segurament sereu premiats pujant al pòdium amb rècords en les vostres marques. La carta de tarot que et fa d'amulet aquest final d'any i tot el 2016, Àries, és l'arcà major número 2, la sacerdotessa, que t'indica que has d'actuar i fer segons t'indica l'experiència acumulada i apresa fins ara. Taure. Aquest 2016 trobaràs l'amor entre les teves amistats, entre grups que es moguin pels teus mateixos interessos personals. Si ja tens parella, veuràs com trobeu més moments de passar-ho bé fent coses que s'uneixen i us engrandeixen els vostres sentiments. Ets un dels signes del zodíac agraciat amb més sort en l'amor aquest nou any, així que gaudeixo. En el tema de feina i diners, Taura, tindràs noves idees revolucionàries, potser un nou producte que saps que fa falta al mercat, potser una nova manera de fer les coses. El que sí puc dir-te és que hauràs de buscar recolzament en els teus superiors per poder-ho tirar endavant, però un cop en camí ja no haurà qui et separi de l'èxit. En la salut, Taura, acabes l'any amb algun patiment encara sense tractament o alguna revisió que es va endarrerir i no has fet. Però a principis d'any deixaràs ja tot solucionat i la resta dels 365 dies que et quedaran endavant estaràs fort com un roure. La carta de tarot que farà de muleta, Taura, és el 8, la balança, l'equilibri, la justícia en tot el que faràs i tot el que rebràs dels altres, Taura. Bessons. La presència forta de dos planetes en la teva zona astrològica, Bessons, farà que estiguis ballant tot l'any entre dues aigües. Per una part, Júpiter farà que millori la teva situació econòmica i també la teva passió per la vida, fent i desfent per deixar solucionats els petits entrebancs que a final d'any no t'han deixat començar el 2016 amb el millor peu. I per una altra banda, Saturn, hi haurà dies que et farà estar més serio que de costum, sense saber per què et sents així. I la bona notícia és que t'ajudarà també a ser més pràctic i que les coses vagin ben en popa com tu volies i com tu havies posat el rumb del teu viatge. Que aquest any hi ha un viatge per aquí a terres paradisíaques pels Bessons en les que reequilibrar, descansar i carregar-te d'energies de l'aire lliure i el sol que aquest any portarà també moltes alegries als teus 365 dies que tens per endavant, Bessons, i molt especialment als dies d'estiu i calor màxima. La salut no és potser el teu fort aquest 2016, però tampoc t'empiparà fent estar al llit. Potser uns lleus encostipats tant d'hivern com d'estiu i alguna petita i emprenyadora al·lèrgia a la primavera, però ho tens més que assegurat que aquest any no et quedes al llit per obligació. La carta de tarot que tens adjudicada com a amulet i que t'acostarà la sort i la il·lusió a la teva vida és l'Estel, l'arcà major del tarot número 17, que et dona llum perquè surtis de la foscor, Bessons. Cranc. A Cranc se li presenta un 2016 en el que la carrera professional serà el seu primer mal de cap, ja que tens marcat un canvi a principis d'any que et pot fer patir o rumiar, fins i tot tenir por de no saber per on tirar, però els aspectes planetaris asseguren que seran canvis favorables, especialment i econòmicament parlant. També hauràs de fer un reajustament dels teus pensaments i objectius més personals, especialment en el tema amorós, i fer els canvis necessaris. Però la sort estarà del teu costat i seran fàcils de portar a terme i afavoridors per les dues bandes de la parella. Has de ser realista i triar entre les situacions que se't presentin, Cranc. A la salut, algun nou tractament farà que tot el que fins ara no rutllava passi a ser només un record, fugís en la teva ment. La carta de tarot que et farà d'amulet, Cranc, aquest 2016, és l'arcà 3, l'emperadriu, que s'assegura d'aconseguir els teus desitjos i especialment la seguretat econòmica. Lleó, aquest 2016, Lleó, tindràs oportunitats de creixement personal, estaràs rodejat d'optimisme i les experiències sí que semblaran que siguin un déjà vu, com si ja les haguessis viscut, però seran exactament això, noves oportunitats de canviar i fer-ho bé. En el tema econòmic, els aspectes planetaris t'avisen de que no gastis més del que ja tens, ja que aquest any pot estar ple de despeses inesperades, electrodomèstics que has de canviar, sorpreses mecàniques al cotxe, així que procura tenir un raconet per totes les despeses sorpresa. I escolta més els teus superiors en la feina, doncs si veuen que fas cas dels seus consells, et recompensaran. A l'amor, els astres prediuen que sigui un any en el que la teva parella estigui una mica distant, però no serà difícil trobar la forma, els dies i els moments idonis per fer-la feliç i adonar-te que la distància només és momentània i de pensament, no pas tan grossa i real com tu la veies. La salut indica problemes sexuals, així que una visita al ginecòleg o l'uròleg pot ajudar que tinguis un bon any al que la salut en general es refereix estarà molt bé. I la carta de tarot que et farà d'amulet, Lleó, per tenir un bon acabament i un genial inici d'any nou, és l'1, l'arcà major, el mag, que diu que tens totes les eines a punt sobre la taula i que ara només cal que les facis servir per fer el bé. I passem al signe de Verge. Per tu, Verge, el 2016 és un any d'autoconeixement, en el que aprendràs de tu mateix i de totes les experiències dures, passades i que ara estan prenent un altre caire. A més, et farà reconèixer les teves habilitats que encara romanen una mica amagades ara a finals d'any i que quan floreixin a principis d'any nou et descobriran un món interior nou que farà que l'exterior també sigui molt més bonic. En el tema professional, si treballes per algú altre, tot segueix sense entrebancs. I si treballes pel teu compte, verge, hauràs de prendre decisions en noves oportunitats de creixement, en les que hauràs d'assabentar-te de totes les opcions abans de triar la bona. Però els astres t'asseguren creixement econòmic i menys estrès a la tardor. En l'amor, els malentesos que podien haver-hi aquest final d'any han de ser parlats, aclarits i presos en compte perquè poden arribar noves proves molt semblants al pròxim any. I us heu d'assegurar de quines són les metes a assolir junts i quines les que heu de fer per separat, verge. La salut demana que et cuidis. Una revisió, un nou tractament podrien ajudar a descobrir zones del teu cos que necessiten més atenció. I a partir d'aquí et sentiràs molt millor. La carta de tarot que et farà d'amulet tant a finals del 2015 com a tot el sencer el 2016, acostant-te a la bona sort, és el boig, a l'arcà major sense número que t'indica que no et prenguis a la valenta tot el que passi. Potser si no li dones tanta importància a lo dolent, lo bo semblarà més bonic i distret per passar més ràpid a coses millors. Balança. Totes les idees i pensaments que arriben al teu cap els has de prendre com a senyals que t'envia l'univers per fer millor el teu paper aquí a la Terra. Els astres estaran enviant-te indicacions de cap a on anar i com anar-hi per aconseguir el que vols, així que només has d'estar a l'aguait i després llançar-te a la piscina. En el tema econòmic, Balança, Júpiter t'ajuda a netejar deutes a principis d'any. En el tema professional, nous companys de feina porten canvis a la rutina diària i estaran molt més oberts a dedicar més hores al que fins ara era un hobby i que aquest 2016 et donarà guanys econòmics i personals. En l'amor, Balança, els astres prediuen un any molt romàntic, gairebé de color de rosa, on tindràs la força, estimació i recolzament de la teva mitja taronja, que si encara no l'has trobat estigues molt atent a la festa de fi d'any, doncs pot estar-te buscant ella també i els planetes us faran ajuntar. I en la salut física tot està al teu favor, Balança, però la mental et farà saber en diferents moments, especialment els canvis d'estacions, que necessites parar, descansar i desconnectar per poder seguir amb més força. La carta que et servirà d'amulet perquè les coses siguin millors, més fàcils i més motivadores en el moment de parar a rumiar per trobar les solucions és el penjat, l'arcà major número 12 del tarot. Escorpí. Ets un dels millors signes de la roda zodiacal d'aquest any nou 2016, així que tu, Escorpí, només t'hauràs d'anar adaptant als canvis positius que t'acostaran tots els astres durant tots els 365 dies de l'any. En l'amor tot rutlla de la millor manera. Romanticisme, sensualitat, enteniment entre les dues parts. Els mesos més difícils seran febrer i març. Un cop superats, ja no hi haurà qui superi la vostra meravellosa relació sentimental. En la zona professional, Escorpí, tot bé. Com totes les situacions d'aquest any, com t'acabo de dir, l'únic que et demanen els astres amb les seves posicions és que no siguis el que mana i és que no, encara que siguis el cap de l'empresa, que escoltis, que tinguis en compte les propostes i idees dels teus subordinats, doncs estaran molt encertades. I en la salut serà millor la primera part de l'any, perquè en els segons 6 mesos hauràs de tenir cura dels esforços esportius que et podrien fer caure o tenir una petita lesió que et pot fer estar inactiu un parell de setmanes. Per últim, Escorpí, dir-te que la carta de tarot que et serveix d'amulet i atrau la bona sort al teu costat d'aquest 2016 serà l'arcà número 11, la força que t'ajuda a aconseguir les fites i propòsits a tots els escorpins del zodiac. Sagitari. Sagitari, el 2016 ve carregat de canvis, la majoria positius i els que no ho són tant doncs només seran entrebancs una mica, però sense deixar-te caure del tot, perquè n'aprenguis per la pròxima situació que encara pot complicar-se una miqueta més. No pateixis que no serà tan greu, sembla més difícil del que serà, però sí intenta no despistar-te en cap moment i posar atenció en tot el que fas. Els sagitaris que no teniu parella o que la cosa està difícil a finals d'any, canviarà fent un tomb per reconèixer els errors i poder millorar la relació, o fins i tot que els amics us presentin una persona que semblarà feta a mida per vosaltres. En la feina pot ser una mica d'estrès sagitari a principis d'any, però a la primavera una baixa temporal d'un company farà que t'organitzis uns dies de diferent forma per arribar a complir amb tot el que et toca i aquesta aventura t'ajudarà que la resta d'any tot funcioni sol i la mar de bé sense cap mena de més d'esforç per la teva part. En la salut acabes el 2015 amb algun tema pendent de revisió. No ho retardis més, doncs els astres t'ajuden a posar-te bé del tot abans de primavera si t'hi esforces. I la carta del tarot, que pot anar molt bé d'amulet durant el 2016 per Sagitari, és la roda de la fortuna, la carta del karma, que mourà els canvis al teu favor si creus en ella i si t'esforces en tot el que facis. Capricorn. un consell astrològic dels astres per tu, per acabar bé l'any i començar millor el 2016, et recomanen que paris un moment, una estona que fas i falta, per redefinir les teves metes i propòsits, Capricorn. No t'has adonat que no tot està anant per on tu esperaves? Potser ha arribat al punt on decidir si val la pena seguir intentant o si girar cua i començar de nou, sigui el millor. Aquest serà el lema del teu 2016. En l'amor només has de seguir les situacions i el teu instint perquè tot anirà rodat. Procura no ser massa tossut i deixar dir la seva opinió i els seus desitjos a la teva parella, això sí. I en la salut, distreure't amb alguna manualitat o pintant o algun detallet amb les teves mans, així artesanalment, pot anar-te molt bé, especialment als mesos de primavera, on pots estar una mica estressat i pel de més tranquil. Doncs tota la força t'acompanyarà tant físicament com mentalment. La carta del tarot que et farà millor, el millor amulet que puguis tenir aquest 2016, és l'ermità, l'arcà major número 9, que t'ensenyarà el camí amb diferents i diverses senyals. I anem amb Aquari. Hauràs de buscar la lleialtat entre els companys de feina i els amics d'hores de lleure. Aquest any t'ajudarà a triar entre les persones de les que pots aprendre i de les que només pots portar-te un patiment. Així que estigues a l'aigua o posa a prova els que no t'acaben de fer el pes. A meitat d'any, cap a l'estiu, a Aquari, ja estaràs rodejat només dels que sí que compten amb tu i que tu pots comptar amb ells. I ja només et quedarà gaudir i ser feliç. En els esforços monetaris hauràs de demanar una miqueta d'ajuda a la família, però no pateixis perquè abans d'acabar l'any ja no els hi deuràs res. En l'amor sembla que tindràs més llibertat per fer el que tu realment et fa feliç i les hores que passis amb la teva parella semblarà que siguin els primers dies, quan us vau conèixer. Aprofita per recollir i emmagatzemar tota aquesta energia que us farà feliços a tots dos tot l'any. En la salut hauràs de cuidar-te de l'estrès o dels nervis. Busca la forma de desfogar-te i recorda que les activitats a l'aigua o a la vora d'aquesta, la platja, els rius o les fonts o els spas o la banyera de casa t'ajudaran a netejar-te d'energies negatives, Aquari, i que tornis a tenir forces i tranquil·litat per seguir endavant. La carta de tarot que tens adjudicada com a amulet, Capricorn, serà el 12, el penjat, que et demana que paris a descansar i a rumiar abans de fer un pas endavant, sobretot en els canvis que puguin arribar tot aquest 2016. Peixos. Oportunitats de canviar el passat, de millorar el futur, és el que et posaran davant els astres aquest 2016. Es tracta de que tu pots fer-ho anar tot cap a millor o cap a pitjor, així que rumia molt bé cap a on vols anar i què estàs disposat a perdre per aconseguir-ho. Si sempre ho has fet d'una manera i no funciona, per què no intentes fer-ho completament al revés? Els astres t'asseguren que així sí que ho podràs aconseguir. Arriba una nova parella a finals de primavera pels peixos, una relació molt especial, tant si tens parella actualment com si estàs sol. Així que el primer que hauràs de decidir és si viure aquesta aventura o si realment vols començar de nou amb una nova persona al teu costat. En la salut, entre abril i setembre, peixos, pot complicar-se una mica el tema emocional i just el tema mental es veurà reflectit en la teva part física. De totes formes, pensa que quan s'acabi l'estiu hauran acabat totes les complicacions de l'any i si realment has fet els reajustaments que faltaven a la teva vida i has fet net amb tots els deutes que tenies amb els del teu voltant, llavors serà quan arribin els premis i els millors dies de tot el 2016 pels peixos. La carta de tarot que et farà d'amulet per acostar-te als bons pensaments, les bones idees i el bon saber actuar serà l'arcà major número 18, la lluna, que si demanes traurà tota l'obscuritat del teu davant i podràs veure la llum del sol fins i tot de nit. Els horòscops, articles i recomanacions, ofertes de consultes, consults de tarot i de reiki els trobareu al Facebook del grup d'aquest programa Les Set Llunes o a les xarxes socials on sóc com Susana Set Llunes i a la web setllunes.com. M'està avisant el comandant que ens quedem sense temps, així que anem molt ràpid al laboratori encisat i us explico molt ràpidament un senzill ritual nadalenc per al dia 31 a les 12 de la nit, el podeu fer, o el dia 1 de gener abans de les 12 de la nit, val? A partir del 31 a les 12 de la nit o abans de les 12 del migdia del dia 1 de gener, l'heu de fer. Abans de començar, encendem un encens perquè netegi les energies acumulades de l'habitació on fem aquest ritual. Tot seguit posarem en forma de triangle tres espelmes. una vermella per l'amor i les relacions en general, una groga pels diners i la feina i una altra verda per la salut. Les encenem amb un llumí de fusta, demanem mentalment o fins i tot si voleu en veu alta els vostres desitjos i quan s'acabin i es consumeixin les podeu treure de casa, les heu de portar a les escombraries de fora del carrer. Sé que vaig molt ràpid, si teniu algun dubte o voleu que us l'expliqui més o més en explicat perquè ens quedem sense temps, podeu escriure a radiosetllunes@gmail.com i us el envio pas a pas per escrit. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat aquest 2015. Moltes gràcies a l'Edgar, a tots els col·laboradors, companys de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Sant Feliu de... Ai, que m'estic equivocant. La ràdio de Caldes. A tots els oients i a tothom qui ens acompanya i ens ha acompanyat totes aquestes 8 temporades, seguiu tenint-nos aquí a partir del 12 de gener, que passeu unes molt màgiques i felices festes nadalenques. Fins aviat.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí, a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga. T'imagines una companyia de telecomunicacions que riu i somriu com en Pau? Doncs deixa d'imaginar i comença a imaginar. Emagina és la nova companyia de telecomunicacions del grup Estabanell que et donarà el servei que vols. Visita les botigues de la SIC i troba el Cagarric.
Si tens entre 6 i 14 anys, visita els aparadors de les botigues associades a la SIC i descobreix on s'amaga el Cagarric. Quan trobis el caganer, entra a la botiga i demana el segell.
Aconsegueix 5 segells per cadascun dels 6 trams comercials i diposita la butlleta segellada a la bústia vermella que hi ha a la plaça de Can Dax.
Participaràs en el sorteig que es farà el 4 de gener a 2:15 del migdia en directe a Ràdio Silenci. S'extrauran 30 butlletes amb premis molt especials.
Trobaràs el Cagarric? Ràdio Silenci.
C17. Molt més coneix, un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Hola, com esteu? Ha arribat el moment de començar aquest programa centrat en l'eix territorial i també econòmic de la C17. Avui ens acomiadarem d'aquest 2015 amb un programa en què començarem, com sempre, repassant les notícies més destacades del territori i parlarem dels festivals de la infància. Quina labor fan? Quins objectius es marquen? Ho farem parlant amb el gerent de l'organisme autònom de Fires i Mercats de Vic, en Bernat Vilarassau, i també amb en Xavier Ambrós, de l'associació Pingre, que organitza el Parc Infantil de Nadal de Granollers. Igualment, avui parlarem del segon aniversari d'Empenta Granollers, una associació formada per una cinquantena d'empresàries emprenedores, i coneixerem més a fons Muntanya de Llibres, un projecte innovador en ple creixement que ha estat reconegut per la Cambra de Comerç de Barcelona. També tindrà temps d'acostar-nos a The Factory, una pop-up store que acaba d'obrir el complex de la Roca Humbert de Granollers, i sabrem què és el que ha preparat Puigcerdà per celebrar aquestes festes de Nadal. Tot això i moltes més coses en aquesta nova entrega de la C17, que comencem ara mateix.
Informatiu C17.
I comencem, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que Osona triomfa als Premis Arc amb premis per la Jascaba, els Catarres, Charango i també per Quimi Portet. De fet, la gala dels Premis Arc, que premia els millors artistes, grups de música i agents implicats de l'any de la música en directe, ha fet palès el bon moment que viu la música osonenca. Charango ha obtingut el premi a la millor gira internacional. Els Catarres, juntament amb La Meravella i la Lola Histèria, a les millors gires a festes majors. Quimi Portet, amb Cisa i Oliver, a la millor gira per teatres i auditoris, i el premi a la millor programació d'espai musical ha estat per la Jascaba de la ciutat de Vic. I el director biguetà David Conill ha estat el gran triomfador del Festival de Curtmetratges Julius 2015, que es va celebrar la setmana passada a la ciutat de Vic. El seu film Senyor Expositor ha obtingut el Gran Premi Julius Ciutat de Vic, dotat amb 2.000 euros, i també el Premi Miquel Portell Moix, dotat amb 500 euros i atorgat pels cineclubs catalans. El tema d'aquesta edició era Orlando, de Virginia Woolf, i s'hi va presentar un total de 16 curts originals. L'any que ve el tema serà la ciutat de Vic. La plantilla d'Autoliv ha ratificat amb el 95% dels vots l'acord entre el comitè i direcció per tancar la planta de Granollers entre el desembre del 2016 i el març del 2017, després de més de 40 anys d'activitat. Les parts han acordat, doncs, indemnitzacions per acomiadaments improcedent, a banda d'indemnitzacions complementàries i també de plusos per objectius. La direcció de l'empresa ha ofert la possibilitat de trasllat a la planta de València, amb ajudes pel lloguer i també el trasllat, i ha contractat una empresa de recol·locació per ajudar els treballadors a trobar feina. I dimecres es va reinaugurar el bar del Centre Cívic i Cultural Eudald Graells, després de mig any de tancament. Ens ho explica Joan García, des de la Veu de Sant Joan.
Ripoll té un problema des de fa temps amb els establiments vinculats a espais públics del municipi. Llevat del bar, del pavelló, de la carretera de Barcelona, la resta canvien sovint d'adjudicataris. És el cas del pavelló de la Vallaneda, de l'espai cobert de la Lira i també del Centre Cívic Eudald Graells. Des de fa mesos aquest establiment estava tancat després que els seus antics adjudicataris en causessin baixa. Va ser després de diverses inspeccions de la policia local per